Senyores i senyors, nens i nenes, estigueu ben atents que ara comença...
L'Hora del Río!
Bona tarda a tothom i benvinguts a l'Hora de l'Utrillo, programa número 8.
Som l'Aleix i la Vinyet i serem els encarregats de conduir el programa d'avui.
Recordem que l'Hora de l'Utrillo és un programa enregistrat des dels estudis de Ràdio Miquel Utrillo i a més gràcies a Ràdio Maricel.
Avui, com cada dijous, tenim preparades algunes seccions ben interessants.
I tant, tindrem música, escoltarem un conte, sabrem com els hi va als emprenedors de cinquè i finalment en Lluís d'Estrès ens explicarà el funcionament d'algun joc de taula.
I no t'oblidis dels anuncis, a cada programa podrem escoltar dos anuncis que els alumnes de tercer preparen amb molta cura amb l'ajuda de les seves mestres.
És veritat, em deixava els anuncis. I una altra cosa, sempre parlem de les seccions, però mai parlem dels responsables que donar pas a cada secció.
No t'entenc.
A veure, quins alumnes s'encarreguen de les cortines d'anunciar cada secció? Cada cop que comença una secció hi ha una sintonia i un nen o nena diu el nom de la secció que toca, oi?
Ara sí que t'he entès. És veritat, els nens i nenes de primer són els encarregats d'anunciar-nos cada bloc. Quan toca fer una entrevista sentim un nen dient
4 més 1.
O quan els nens de segon han de recitar una poesia, primer escoltem
la poesia del mes.
I no només les seccions. En iniciar cada programa de l'Hora de l'Utrillo sentim...
Senyores i senyors, nens i nenes, estigueu ben atents que ara comença...
L'Hora de l'Utrillo!
Doncs això també ho diuen nens i nenes de primer. Per tant, des d'aquí avui volem felicitar-los. És la seva primera experiència radiofònica i la veritat és que ho fan molt bé.
Doncs després d'aquesta breu felicitació, donem pas a la primera de les seccions. Els nens i nenes de quart ens porten un conte popular que a tothom li agrada escoltar.
Perquè els contes populars no tenen edat, agraden a petits i a grans.
Endavant amb la secció, hi havia una vegada.
Hi havia una vegada.
Hi havia una vegada un ase que treballava en una granja. Quan l'ase es va fer vell, el seu amo va decidir portar-lo a l'escorxador. Però l'ase va descobrir els seus plans i va escapar de la granja.
Quina injustícia! He gastat tota la meva vida i les meves forces al servei de l'amo. I mira com ho agraeix!
Murmurava l'ase. Llavors va pensar anar a la ciutat de Bremen per fer-se músic de la banda municipal. Pel camí va trobar un gos de caça i li va preguntar:
amic, per què corres amb la llengua fora?
Perquè sóc vell i el meu amo vol matar-me.
El burro va escoltar totes les desgràcies del gos i va dir:
company, vine amb nosaltres a Bremen i ens farem músics de la banda municipal. Jo tocaré la guitarra i tu el tambor.
Al cap d'una estona, l'ase i el gos es van trobar amb un gat.
Company, per què estàs trist?
Li van preguntar.
Com ja sóc vell, la meva senyora volia ofegar-me. Per això he escapat i ara no sé com he de guanyar-me la vida.
No et preocupis, la teva història és igual que la nostra. Vine amb nosaltres, ens farem músics.
Una mica més endavant, l'ase, el gos i el gat van sentir un gall que cantava. Semblava que s'anava a trencar la gola. El gall els va dir:
quina injustícia, tota la meva vida he treballat despertador i demà em penso en tirar-me a la sopa. Ara conto fins a desganyitar-me mentre puc.
Llavors el burro li va dir:
no te serveix sota d'aquesta cresta. Vine a nosaltres a Bremen. Anem a ser músics de la banda municipal.
Però la ciutat de Bremen estava lluny i la nit se'ls va llançar sobre mig camí. Els quatre músics de Bremen van decidir passar la nit al costat d'un arbre gruixut. El burro i el gos es van quedar sota l'arbre. El gat es va enfilar una branca i el gall es va encivallar a la branca més alta. Des d'aquella altura, el gall va cridar:
Es veu una llum de la llunyania.
Anem allà, company,
va dir l'asa.
Segur que és millor posada que aquesta.
Quan van arribar a la casa, l'asa va guaitar a través d'una finestra i va dir:
hi ha un grup de bandits asseguts a la taula. Tenen preparat un sopar fastuós.
Els animals, després d'alguna discussió, van preparar un pla per a foragitar els bandits. L'asa va recolzar les potes davanteres a la finestra. El gos es va posar damunt del burro. El gat es va encivellar sobre el gall. Sobre el cap del gat, a un senyal, tots es van començar la seva música. El burro bramava, el gos lladrava, el gat maullava, el gall cantava i a un senyal tots van llançar-se sobre la finestra. El vidre es va trencar en mil trossos i els bandits van cridar espantats:
fantasmes, la casa està embruixada!
I tots van fugir aterrits al bosc. Llavors, els quatre músics de Bremen es van asseure a la taula i van donar bon compte a tots els aliments. Quan van acabar de sopar, van apagar el llum i van anar a dormir. Quan els bandits es van tranquil·litzar, el capità va manar un que anés a la casa per espiar.
El bandit va entrar sense fer soroll. Al fons de l'habitació brillaven els ulls del gat. El bandit va pensar que era foc i va acostar un misto per encendre una espelma. Llavors el gat es va llançar sobre ell i li va esgarrapar la cara. En la seva fugida va ensopegar amb el gos i aquest li va mossegar en una cama. Finalment, l'asa li va tirar una cosa tremenda.
Quan escapava aterrit va sentir cantar el gall. El lladre va tornar al costat dels seus companys i els va dir:
a la casa hi ha una bruixa horrible. Tot just entrar, m'ha esgarrapat la cara, després m'ha agafat la cama amb unes tenalles i un monstre negre i pelut m'ha colpejat amb una porra. Quan escapava, un fantasma va cridar: porteu-me'l aquí!
A partir d'aquell dia, els bandits no es van atrevir a tornar a la casa i els quatre amics de Bremen es van quedar allà per sempre. Feia anys que no escoltava el conte dels músics de Bremen i la veritat és un conte molt maco, no?
M'encanta escoltar contes.
A mi també, però ara el que toca és continuar amb el programa. Concretament, toca escoltar la veu dels emprenedors.
Com sabeu, algunes escoles de Sitges participem d'un projecte d'emprenedoria.
Es tracta que els alumnes de 5è muntin una cooperativa real. Han de dissenyar un producte i després vendre'l. Han d'aprendre a organitzar-se, treballar en equip, fer un logo...
Vale, no t'enrotllis, que tampoc tenim tot el dia.
Ai, perdona, Ara de cop t'han entrat les presses. Bé, que muntant una cooperativa aprenen moltes coses.
A l'hora del trio, mensualment, parlem amb alguns representants d'aquestes cooperatives. Avui
és el torn de la nostra escola. Què? Els escoltem?
Endavant amb l'estona dels emprenedors.
Avui entrevistem els emprenedors de l'escola Miquel Utrillo.
Bona tarda.
Bona tarda.
Com us dieu?
Laia.
Karim.
Andrea.
Samuel.
Guillem.
Biel.
Carmen.
I les vostres cooperatives es diuen?
Utricup.
Utrillo Kids Team.
Quins càrrecs ocupen dins la cooperativa?
Coordinadora.
Coordinador.
Tresorera.
Tresorer.
Coordinador.
Coordinador.
Secretària.
Quins productes elaborareu?
Encara no estem segurs, estem dubtant perquè hi ha molts productes.
I nosaltres no ho tenim clar, però sabem que seran productes manufacturats.
En quin moment del procés us trobeu?
Ara estem fent el logo de la nostra cooperativa.
Nosaltres estem fent el mateix, fent el logo, bueno, preparant el logo de la nostra cooperativa.
I fins ara, doncs, primer havíem... vam escollir el nom, vam fer les votacions, vam escollir qui era coordinador, els càrrecs principals, i encara ens falta, doncs, escollir els productes.
Nosaltres, doncs, també vam fer el mateix que ells, va haver escollits i, bueno, i ara estem decidint tots els productes i hem portat prototips.
I vam decidir que qui, no desobe... qui desobeia els estatuts, doncs, seria castigat.
Ens queda muntar com el mercadillo, diguéssim, i els productes, i ja està.
Ah, i estem decidint qui va a cada comissió.
Quines comissions hi ha?
Les comissions hi ha publicitat, economia i materials i comunicació.
Què fareu amb els diners que guanyareu?
Amb els diners que guanyarem farem, posarem el diner, un diner a la ONG que triem i un altre no. I el que s'obri no ho sabem todavía, molt bé què farem.
Nosaltres sí que ho sabem. Els diners que s'obrin anirem a sopar a un restaurant, no se sap qui encara.
Què us sembla el projecte d'emprenedoria?
Ens sembla molt bé perquè així aprenem a muntar una empresa.
Doncs ens sembla bastant bé perquè aprendre a muntar una empresa a aquest nivell, saps? Doncs ens sembla bastant bé.
A mi em sembla bé perquè crec que ens ho podem passar bé i a la vegada podem fer la cooperativa molt millor.
A mi m'agrada molt i em sembla bé perquè aquest projecte pot fer que tindrem consciència de muntar una empresa i ens podem divertir molt.
Per mi és una cosa que crec que està molt bé quan anem a cinquè, perquè així podem valorar tot el que fan els nostres pares o les empreses, i és com una mini empresa que fem els petits.
A mi em sembla bé perquè així, si volem, algun dia de grans o alguna cosa així, podem muntar una empresa o ajudar.
Em sembla molt bé perquè així ens preparem si volem treballar d'alguna cosa, i ja hem viscut l'experiència aquesta de fer una cooperativa i tenir ja treballat tot.
Doncs moltes gràcies i molta sort.
Gràcies.
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 Gràcies. Moltes gràcies, emprenedors. Ja tinc ganes que arribi el dia de la venda i visitar la vostra paradeta.
Uns anuncis i tornem.
El pròxim 25 de febrer hi ha jornada de portes obertes a l'escola de Miquel Utrillo.
Veniu, veniu, nens i nenes, que en aquesta escola us ho passareu molt bé.
Fareu molts amics i amigues. Cada any compren joguines més xules.
Fem moltes activitats i experiments molt divertits.
Les festes que celebrem són Carnaval, Nadal, Halloween, Sant Jordi, la xocolatada i fi de curs.
Els petits tenen moltes joguines i els grans tauletes digitals.
Som la Clàudia,
el Sergio,
el Dani,
el Miguel,
la Mònica.
I esperem que us ho passeu molt bé.
Recordeu, el 25 de febrer hi ha jornada de portes obertes.
Hola.
Hola.
Valentino, què faràs demà a la tarda?
Res, per què?
Per si vols que escoltem tots la ràdio Miquel Utrillo.
De què esteu parlant?
De la ràdio Miquel Utrillo.
Nosaltres també ens apuntem.
Vine a escoltar la ràdio Miguel Utrillo a les 7:30. I escoltaràs notícies, informació i música.
No t'ho pensis més!
Recordeu, cada dijous de 7:30 a 8 podeu escoltar l'hora de l'Utrillo a Ràdio Maricel.
Tornem a ser aquí i ara encarem la recta final del programa Aprenent a Jugar.
A continuació, escoltarem la conversa que el Roger, mestre de sisè, i el Lluís, responsable de la botiga Doctor Games, van mantenir sobre un joc de taula.
Mensualment aprendrem el funcionament d'un tipus de joc de taula per jugar en família. Avui toquen
els Eurogames.
Endavant amb la secció de jocs en família.
Jocs en família.
Hola, soy ficha roja y yo soy la ficha azul. Hola, yo soy el dado, ara dime que eres tú.
Soy... Hola, bona tarda, tenim amb nosaltres en Lluís.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, de la botiga Doctor Game, que ens ha vingut a parlar d'uns jocs de taula. De quin tipus de joc ens vens a parlar avui?
Pues mira, para empezar, ya que estamos en el primer programa, he pensado que sería interesante hablaros de un tipo de juego que he marcado una categoría que se llama el Eurogame. El Eurogame es un juego que está destinado concretamente, el título más emblemático de este tipo de juegos es el Catán. Es un juego que está destinado a entrar entre los clásicos de los juegos de mesa que conocemos. Así como en los años 30 apareció Monopoly, en los años 50 el Risk y en los años 80 el Trivial, Catán es el juego de los 90. Como juego, la importancia del Eurogame, y además marca un poco este gran auge que están teniendo ahora los juegos de mesa, es el hecho de que rompe con una serie de aspectos de los juegos clásicos que, si bien los hemos disfrutado mucho, cuando hablamos de ellos caemos en la cuenta que tenían unos pequeños handicaps que se podían pulir. Entonces, a nivel de diseño, los Eurogame pulen esos aspectos. Concretamente, hablando, por ejemplo, de los dos clásicos, que es Monopoly y Risk, nos encontramos con que cuando jugábamos partidas de Monopoly y Risk había que echar muchas horas por delante, porque las partidas tenían un sistema de finalizar, ya sea por bancarrota o ser el más rico, o ya sea por haber eliminado a todos tus adversarios. Era un mecanismo que hacía que no terminaba nunca. Cuando uno estaba a punto de ganar, los otros iban a por él. Cuando ganaba el otro, bueno, era una especie de ciclo que hacía que las partidas, más allá de 5 horas, fácil.
Se hacían eternas.
Se hacían eternas, totalmente. Entonces, el Eurogame, de entrada, una de sus grandes virtudes es que plantea un juego que ya está acotado en tiempo. Aquí los dos juegos que os presento, Catán está en los 75 minutos, yo creo que en una hora y media es sobrado para jugar una partida de Catán perfectamente, y con Carcassonne incluso menos, en 45 minutos se juega una partida de Carcassonne sin problemas. El otro aspecto también relevante de este tipo de juegos es que no elimina a jugadores. Ni en Catán, ni en Carcassonne, ni en la mayoría de los Eurogames hay una eliminación. Digo la mayoría, pondría la mano en fuego, no hay ningún Eurogame que elimine a jugadores. Entonces, el jugador está siempre activo hasta el final de la partida. Y lo que es más, tiene mecanismos para incluso no solo estar activo, sino para tener opciones. Todavía hay
para
opciones.
Remontar.
Sí, tiene todavía opciones para remontar. Uh-huh. Cosa que un clásico Risk, por ejemplo, si nos sentábamos en una mesa X jugadores y por lo que sea le tuviéramos ojeriza a uno de los que estaba sentado, solo teníamos que ir a por él a principio de partida todos, lo eliminábamos y ese jugador pues se podía ir a su casa o al cine porque las 4 horas siguientes no tenía nada más que hacer. Entonces, esa es la gran virtud de estos dos tipos de juegos. El Eurogame es, por lo tanto, un juego de nacimiento alemán. Catán es un juego que fue diseñado por Klaus Teuber, de ahí salió una escuela alemana de diseñadores, le siguió a los 2 años, apareció Klaus Jürgen Verde con Carcassonne, y si bien son unos juegos que desde entonces han salido otros títulos muchísimo más elaborados, sin casi ninguna componente de azar, yo considero que son juegos muy buenos para iniciar a todos los públicos. De hecho, ambos juegos están recomendados a partir de 8 o 10 años.
Molt bé. I concretament del Catán i del Carcassonne, ¿ens podries explicar el seu funcionament?
Sí. Catán es el más conocido, el más clásico. Es un juego que plantea que los jugadores en el juego básico pueden ser de 3 a 4 jugadores. Está dirigido a 3 o 4 jugadores. Planteamos un tablero con un sistema de losetas y en ese tablero, que representa una isla, cada jugador arranca con un poblado, una carretera que él coloca estratégicamente. Cuando todos los jugadores tienen sus dos poblados y carreteras, a partir de ahí es un proceso por turnos en los que tiramos unos dados. En base a dónde estamos ubicados, recuperamos recursos que hay a nuestro alrededor, porque ese tablero está compuesto por zonas de terreno que brindan recursos, y esos recursos nos permiten crecer. El crecimiento se traduce en puntos. Si nosotros tenemos un pueblo, tenemos un punto de victoria. Si conseguimos transformar un pueblo en una ciudad, pasamos de tener un punto de victoria a tener dos. Objetivo del juego, conseguir 10 puntos. El primer jugador que llega a los 10 puntos de victoria gana la partida. Con mecanismos a través de los recursos, a través de hacer una carretera más larga que los rivales, o conseguir cartas especiales de desarrollo que te hacen conseguir un ejercicio de caballería importante. Y esto es hablando del juego básico, porque en los dos casos han hecho muchísimas ampliaciones del juego.
¿Y al Carcassonne sería similar?
Sí, el Carcassonne es otro concepto muy diferente. Os he hablado en Carcassonne que hay un mecanismo de dados que te da los recursos, y en cambio en Carcassonne lo que no tenemos es esa componente de dado. Lo que tenemos son unas losetas con las que construimos a modo de puzzle un tablero. Entonces, todo el tablero que vamos construyendo nos permite, en base a la loseta que colocamos, interactuar con él. Tenemos que gestionar, ahí hay un juego de gestión, nuestras fichas, llamadas meeples, que son estos muñequitos de madera que parecen un señorito así un poco abstracto, y que lo tenemos de diversos colores. Entonces, cada vez que ponemos una loseta, tenemos la opción sobre esa loseta de colocar una de esas fichas. Si colocamos esa ficha, por ejemplo, encima de una carretera, será un ladrón y controlará a partir de ahora ese trozo de carretera hasta que acabe habiendo cruce o final de carretera. Pero al mismo tiempo podemos colocarlo encima de un trozo de castillo, por lo que se convierte en un caballero, o encima de un monasterio, por lo que se convierte en un monje, o simplemente tumbado en la zona verde, que representaría que está siendo, digamos, es un granjero. De la manera en que se colocan esas fichas, nosotros vamos consiguiendo puntos. Aquí no hay un límite, no se acaba la partida en base a los puntos que se consiguen, sino que se acaba la partida cuando ya no hay más losetas que poner. Al que colocas la última loseta, se hace un recuento de puntos y el que tiene más puntos gana la partida. Hay un poquito menos de azar que en Catán.
¿Y la edad?
También. Sí, 8 o 10, te lo recomienden para 10, pero sí.
Catán.
Ah, Catán para 10. Sí. Y Carcassonne 8 bueno, para arriba, sí. Los dos existen en versión junior. Se pueden jugar, pero está comprobado que también pueden jugar perfectamente a este con un buen asesoramiento.
Molt bé, doncs moltes gràcies per les teves explicacions.
Moltes gràcies.
I recordem que el podeu trobar a la botiga Doctor Game del carrer Àngel Vidal 1723 baixos, al costat del Retiro.
Gràcies.
Moltes gràcies. Adéu.
Uau, m'han encantat els jocs que ens ha proposat en Lluís.
Doncs que sàpigues que a partir de la setmana que ve podrem jugar-hi, perquè l'escola n'ha adquirit alguns.
Sí? Que guai! Jo també me'n compraré un per casa. Recordeu que si voleu conèixer millor aquest o altres jocs de taula, podeu visitar la botiga Doctor Game. En Lluís en sap un munt de jocs.
Vinyet.
Digues, Aleix.
El programa d'avui ja s'ha acabat.
Quina llàstima, no? He estat molt a gust presentant el programa amb tu. M'ho he passat molt bé. I tu?
I tant. Fer de conductor del programa és molt interessant. La veritat és que al principi estava una mica nerviós, però després ja m'he relaxat.
A mi és que m'agrada molt parlar.
Ja ho sé. Ja ho sé, ja. Si a classe no calles.
Ei, no et passis, eh? Que tampoc sóc tan xerraire.
No, ni poc. Va, tanquem el programa, un programa que avui ha estat curtet.
En el programa d'avui han participat els alumnes de...
Primer A.
Tercer. Quart. Els emprenedors de l'Utrillo.
El Lluís de Doctor Games.
I qui us parla, l'Aleix i la Vinyet.
Moltes gràcies a tothom per la vostra atenció.
Ens trobem la setmana que ve amb moltes més seccions i més sorpreses. Adeu!
Oh, you win, it's your show now, so what?
what's it gonna be? 'Cause people will tune in. How many train wrecks do we need to see before we lose touch? Oh, and we thought this was low. Well, it's bad getting worse. So where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we sow. They got this and that with a rattle attack testing. One, two, man, what you gonna do? Bad news, misused, got too much to lose. Give me some truth, now whose side are we on? Whatever you say, turn on the boob tube. I'm in the mood to obey, so lead me astray. And by the way now, where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we sow. Sitting around feeling far away. So far away, but I can feel the debris. Can you feel it? Interrupt me from a friendly conversation to tell me how great it's all gonna be. You might notice some hesitation, 'cause it's important to you, it's not important to me. But way down by the edge of your horizon, well, it's beginning to show. And all I really wanna know is, where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows.